Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7. Com sempre, aquí, a la Primera Pedra, ens serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
La Biblioteca García Márquez, inaugurada l'any passat, és la tercera biblioteca més gran de la ciutat. I ara, a més, opta a guanyar el premi a ser la millor biblioteca pública del món. Volem parlar d'aquest premi, d'aquesta candidatura, amb la Neus Castellano, que és directora de la Biblioteca García Márquez, i l'Anna Cabré, que és cap de comunicació i innovació. Bon dia a totes dues.
Bon dia.
En principi, primer parlem del que ja és una realitat, que la Biblioteca García Márquez es va inaugurar l'any passat, és la tercera biblioteca més gran de la ciutat, i per tant, explica-nos una mica què és el que té aquesta biblioteca i que la fa tan especial, malgrat ser tan jove.
Bé, la biblioteca acaba de fer un any, tot just el 28 es complia un any de la inauguració. Només quan arribes allà físicament, aquella cantonada, ja veus que és diferent, des de la pròpia construcció en fusta fins a la concepció que han tingut els arquitectes de fer-la tan oberta, no?
Sí, de fet està situada al barri de Sant Martí i és un projecte d'arquitectura que es diu Suma, l'estudi d'arquitectura que ha estat al capdavant, i que s'ha dissenyat, entre d'altres coses, per exemple, amb una xemeneia solar amb claraboia. Vull dir que ja en si és espectacular, i a més a dintre hi té un estudi de ràdio, i a més un espai sensorial.
Sí,
i ara... Feu-nos un passeig per aquesta biblioteca, va, porteu-nos de la mà i ensenyeu-nos una mica tots aquests misteris que amaga dintre.
Uau, és difícil fer aquells retrats, no? Només radiofònics, però bé, com dius, no? Aquesta, li has dit xemeneia, que és un pou de llum, no sé...
Sí, bueno, així és com estava descrit, sí. I suposo que és que simplement sí. És això, no? Un túnel
sí,
de llum.
Exacte. La biblioteca té una forma triangular, tota aquesta estructura triangular, el triangle central, tot s'aboca a aquest pou de llum, vull dir que té dalt un cel obert i que, diguem-ne, que banya tota la biblioteca de llum. A més, tota l'estructura, que ja us he dit que era de fusta, vull dir, la biblioteca, el que té d'innovació a nivell arquitectònic és que no està feta amb maó, no està feta amb ciment, vull dir, ha sigut molt, molt sostenible també a l'hora de... Això, ja és sostenible de per si treballar amb aquest material, però a més, és que a l'hora de la construcció ha sigut molt, molt curosa amb els veïns, vull dir, no ha hagut emissions tòxiques com en una construcció normal, no ha hagut els sorolls que hi ha en una construcció normal de formigoneres, etcètera, no? Que això ja la fa diferent. Però bé, és tota aquesta, al voltant d'aquesta escala s'organitzen totes les plantes que s'aboquen a ella i és l'escala de circulació que va recorrent tota la biblioteca. I totes les parets de la biblioteca són vidre. Aleshores, sempre tens els arbres de la cantonada a dintre de la biblioteca, que a sobre és una estructura de fusta. Vull dir, tens efecte com de bosc, a vegades, no? Ara, per exemple, en primavera i en estiu això passa. Estàs dins d'un bosc.
I a més, teniu uns 30.000 llibres i, en principi, més de 3.300 metres quadrats plens de fusta, com deies ara, i miradors. Aquests llibres, també, en part, especialitzats en literatura llatinoamericana, d'aquí també el nom del colombià Gabriel García Márquez, de la biblioteca.
Sí, bé, va una mica a l'inrevés, no? Vull dir, l'any 2014, quan mor el Nobel, que l'any que ve farà 10 anys, la ciutat de Barcelona, per la relació que tenia García Márquez amb Barcelona, decideix donar-li la medalla d'or pòstuma i es decideix que la pròxima biblioteca que s'obrís portaria el seu nom. El fons, sí, són ara, a hores d'ara, uns 32-33.000 documents amb possibilitat de créixer fins a 40 i 10.000 en dipòsit, per tant 50.000 documents, que se sumen als documents de les 40 biblioteques de Barcelona, que tenen una circulació de llibres en préstec interbibliotecari important. Tenim 4 milions de documents entre les 40.
Per tant, des d'aquesta biblioteca també es pot accedir a tota la resta de documents de la ciutat, i ara sí, entrem en matèria, per exemple, parlant d'aquest espai que també teniu i que suposo que és un dels requisits i de les coses que ha complimentat aquest document per presentar i optar a ser la biblioteca, la millor biblioteca del món. No sé, Anna, digue'ns una mica aquests requisits, perquè suposo que el fet de tenir un estudi radiofònic la fa diferent a aquesta biblioteca, no sol ser normal.
Sí. Un dels requisits és que la biblioteca hagi estat inaugurada l'últim any, per tant, era ara o mai, però que a més tingués tota una sèrie de condicions que molts dels quals la Neus ja ha dit. Una és la qualitat arquitectònica i l'altra és que havia de tenir una connexió amb la comunitat educativa. La relació amb la comunitat educativa és un dels eixos del Pla Director 2030 que es va presentar ara fa poc.
Perquè em dèieu que amb aquest estudi que teniu a dintre de la mateixa biblioteca ja han vingut a fer podcast a diferents comunitats educatives, no? Explica-nos aquest projecte, que també ho trobem molt divertit i a més tenim una certa passió pel món de la ràdio, no?
Hem passat 10 escoles i instituts del territori i ens plantejarem una formació, perquè no tant una formació tècnica, perquè qualsevol nano t'agafa un programa d'aquestos d'un Udacity o coses d'aquestes i sap fer-lo anar en millora, sinó el fet de què implicava locutar, vull dir, des de temes de dicció a temes de guionatge, a que no et pots posar davant d'un micro i dir qualsevol cosa, no? I l'altre ens interessa molt, tenim molt, molt present en el pla director, el fet de la lluita contra les fake news, vull dir, el jovent consumeix molta informació molt ràpida i molt poc contrastada. Aleshores, la formació era doble, per una banda, tot el com comunicar la informació i per l'altra, sobretot, com verificar-la, no? Això que va ser un pensat i fet, que es diu, no? Vull dir, perquè tenim un any de vida i fa no res que existim, no? Va ser molt ben acollit per part de la comunitat educativa fins al punt de que el Centre de Recursos Pedagògics de Sant Martí s'ha implicat comprant una espècie d'estudi mòbil de ràdio que va per les escoles que han participat com acabant aquesta feina que els posarem. I la setmana passada vam enregistrar la matinal, el resultat de tota aquesta formació amb tots els podcasts que havien fet els nens. I ens han passat la mà per la cara,
Fantàstics,
Ens han passat la mà per la cara, però el Ràdio Maconda també el que vol ser és la ràdio, la veu de les biblioteques de Barcelona, té aquesta doble vessant.
Sí.
Llavors també s'estan formant els professionals de biblioteques de Barcelona perquè puguin fer prescripció. Tenim blogs, tenim físicament a les biblioteques, ens faltava el podcast i cada cop hi ha més programes de ràdio sobre llibre i literatura a la Ràdio Maconda.
Doncs suposo que ho poden trobar els nostres oients a través d'internet també.
Sí, és a la xarxa de ràdios, està integrada a la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona.
Doncs estarem molt pendents de veure què passa, perquè ara en principi ens hem d'esperar al juny, a finals, perquè se sàpiga qui són els 8 finalistes d'aquestes 5 finalistes d'aquesta millor biblioteca del món. Hi ha molta esperança, sabeu quants candidats s'han presentat?
No sabem, però per exemple l'any passat la biblioteca, o fa 2 anys la biblioteca que va guanyar era la biblioteca d'Oslo que només en metres quadrats ja són 10 vegades més.
Exacte, diguem-ne que de metres seria el requisit més agafat així com no? Que són petits, però ja sabem que l'essència va en pots petits, no? I sobretot és el projecte, també la manera de construir la implicació amb la comunitat, amb el territori. Pensa que són 55.000 habitants el que té Sant Martí i la Verneda de la Pau, l'àrea d'influència, però cada dia estan entrant a la biblioteca més de 1.200 persones cada dia. Això ja és el premi,
Doncs estic segura que més d'un s'acostarà ara, després d'haver sentit aquesta entrevista també a la Biblioteca García Márquez, que com dèiem ja té molts visitants, però que estem convençuts de que d'aquí sortiran grans projectes i grans lectors, que això és el que suposo més il·lusió fa, no? A totes dues, a Neus Castellano, directora de la biblioteca, i a Anna Cabré, que és la cap de comunicació i innovació. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Si la setmana passada parlàvem de racisme, avui volem parlar d'aquesta pervivència del feixisme. I en volem parlar amb la Montse Crespin, ella és professora de filosofia. Montse, molt bon dia.
Bon dia.
Desgraciadament, el racisme sempre ha existit i, escolta'm, el feixisme torna a estar d'actualitat. Sempre ho ha estat, no? Però potser de manera més amenaçadora, no?
Tu has dit, no, Noemí, és la pervivència del feixisme.
Sí.
Això vol dir que mai ha desaparegut, no? I d'això, precisament, no, d'aquest feixisme que deia etern, va escriure el filòsof i novel·lista Umberto Eco. Umberto Eco, que segurament doncs, els oients l'han llegit amb el nom de la Rosa, per exemple. Doncs Eco era, abans que tot, filòsof. I l'any 95 escriu doncs, això, no? Un article, El feixisme etern, i advertia Eco, aquest final no? de segle XX, advertia de l'obligació de no oblidar que el feixisme etern pot tornar perquè mai va marxar. S'amaga, ens deia Eco, en conceptes o idees aparentment innocents. Escrivia Eco al text, ens deia, hem de parar atenció perquè el sentit de les paraules no sigui novament oblidat. L'urfeixisme, que és això, és la idea de l'arrel d'aquest feixisme o feixisme etern, encara està al nostre voltant, de vegades amb vestits civils. L'urfeixisme pot tornar sota els rostres més innocents. El nostre deure és desemmascarar-lo i assenyalar cadascuna de les noves formes, cada dia, en cada lloc del món. I ens donava claus, Eco, Noemí, per identificar aquest feixisme etern.
Estaria bé saber quines claus ens donava ja en aquell moment i que segur que ens serviran.
És el nostre moment, no? L'any 95 és el nostre temps contemporani. Ara, no? I ens parlava Eco, per exemple, no? Podem identificar aquest feixisme en el culte a la tradició i al sincretisme irracionalista, és a dir, la barreja d'elements tradicionalistes i sincretistes i ocultistes, no? Per exemple, no? La barreja de la nova era i autors clàssics, la superxeria, la irracionalitat. El feixisme, també ens deia Eco, és contrari a la raó i a la il·lustració, perquè se sustenta en una base irracional mitològica, com és qualsevol ideologia que apeli a la sang i la terra. El feixisme menysprea el pensament i l'actitud crítica. Com depèn de l'axioma, de l'acció per l'acció, té aversió al pensament, aquesta actitud crítica que dèiem abans. Per tant, ens remet, Noemí, fixa't, amb un monisme polític que persegueix la crítica i el dissens. Com ens diu Eco, pel feixisme etern, el desacord és traïció.
Sí, sí.
Per això jo deia que és un monisme, no és un pluralisme polític.
No, no, esclar, i a més m'agrada molt aquest remarcar que no vol que pensem.
Correcte, clar. I com el desacord assenyala la diversitat i el pluralisme, les formes feixistes busquen forçar el consens, i es posiciona contra els diferents, que són els que assenyala com a intrusos. Per això, segons Eco, el feixisme és com naturalment racista. I s'inventa, si cal, no? Aquesta idea d'una altra, no? Però sobretot és una altra que és enemic, és una dialèctica també d'aquells que són els meus versus aquells altres que són uns altres i que són, a més, enemics, no?
Els dolents, parlant de manera senzilla.
Totalment. I fixem-nos, no? Això té molt a veure amb què, no? A vegades, i aquest feixisme, ens diu Eco també, va acompanyant els nacionalismes. Per què? Perquè un nacionalisme se sosté en una idea imaginada, falsa, purament inventada, d'un privilegi donat per haver nascut en un país. Per tant, és això. Jo pertany a un país, tu no, tu ets un altre, tu ets un enemic. I en fi, ens deia també, per exemple, no? El feixisme se sustenta en un ideari amb valors militaristes i difon un elitisme popular, vol dir, no? Aquesta idea de jo pertanc al millor dels pobles del món, per això ho relacionava amb aquest nacionalisme. I aquesta idea d'elitisme popular, evidentment, no beneficia el poble, beneficia a qui lidera el moviment feixista.
Sí, perquè el poble som tots i aquí hi ha una exclusió,
clar,
evident.
I fixa't, no? A mi sempre és això, hi ha una promoció, per exemple, del culte a l'heroi, al masclisme, i per tant menysprea a les dones, i per exemple persones amb hàbits sexuals no conformes amb la seva norma, no? Ens deia Eco també, aquest any 95, això també ressona avui dia. Funcionen, per tant, ens comentava aquest autor, amb el populisme qualitatiu, és a dir, parlen en nom d'un poble com una entitat monolítica. I per finalitzar, empren un llenguatge simplista, pobre, però directa, les neollengües famoses, no? Que alguna vegada també hem parlat d'això. Sense ser exhaustiu, però Eco, no?, ens dona alguns trets d'aquest feixisme etern i, de fet, d'aquest feixisme quotidià.
Clar, per això potser serà tan necessari, especialment ara, recomanar un article d'Eco.
Sí, és un article molt conegut, insisteixo. L'any 95 l'escriu en anglès i es pot trobar tant l'original en anglès com traduccions, evidentment, en la seva llengua, no?, a l'italià, al castellà, però també tenim una traducció al català. Es va traduir com Contra el feixisme i el va publicar Ara Llibres l'any 2019.
Doncs mira, amb aquesta lectura proposada ens quedem, Contra el feixisme, d'Umberto Eco. Un pensament que val la pena reflexionar, especialment ara en els dies que corren.
I tant que sí.
Montse, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Noemi.
Moment ara per saludar en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. L'11 de juny de 1935 neix a l'Hospitalet de Llobregat l'actriu, la gran actriu Núria Espert i Romero. La primera presència a l'escenari de la Núria es produeix als 6 anys, interpretant precisament la Núria de Terra Baixa. Als 17 va obtenir el seu primer èxit amb Medea. Les obres que representa es compten per desenes tant al teatre com al cinema i a la televisió. Els reconeixements nacionals, estatals i internacionals superen qualsevol previsió. Quan neix Núria Espert, la Ràdio Mundial ens presentava aquesta meravella amb Benny Goodman i la seva orquestra, Blue Moon.
Saying a prayer for someone I really could care for.
Quines composicions i quines formacions musicals tan i tan ben estructurades i efectives. La ràdio d'aquí, aquell 1935, en recordava que qui ho petava era Carlos Gardel amb títols com aquest, Por una cabeza.
Una cabeza me te conde un día de aquella coqueta y risueña mujer que al corazón riendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer.
Aquelles lletres que només sonaven si les interpreten determinades veus que ho sensibilitzen tot i t'arriba l'autèntic sentit del desencant ple de força per tornar-hi, que representa el tango. La ràdio d'aquell 1935 s'esforçava per aconseguir una representació territorial remarcable. Des de Barcelona s'escoltava Unió Ràdio Barcelona i Ràdio Associació de Catalunya, RAC. Aquesta es va preocupar, a més, d'inaugurar Ràdio Girona el 1933 i Ràdio Lleida el 1934 i, més tard, Ràdio Tarragona. Per primera vegada, Catalunya podia escoltar la ràdio des dels punts més significatius del país i les seves pròpies referències d'actualitat.
La timba, un final reñido, yo no vuelvo a ver.
La primera pedra.
Marc Balcells, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Escolta'm,
què tal?
Després de Wagner, 5 hores i quart, avui tornem al Liceu.
Maco va ser, encara em dura, m'acatgis.
Home, clar, perquè era una dosi intensa.
Tornem al Liceu, però com deia aquella, cuando tu vas yo vengo, perquè aquí sí. he d'entonar el meu mea culpa perquè m'he despistat, i per tant, quan esteu escoltant això, les funcions que avui direm ja han passat, només en van ser dues, del fantàstic, preparats, Orfeo i Eurídice de Gluck. Quina música tan bonica.
I que diferent,
I saps per què no la vaig poder veure jo aquesta òpera?
Per què?
Perquè estava Beyoncé.
Home,
toma!
Marc, a veure.
Vaya show de Las Vegas. És que, a veure, no...
Tu d'una sema a l'altra, Del Liceu a Beyoncé.
No només d'òpera viu l'home i la dona i
tothom. No, i tant.
Però, bueno, escolta, mira, a mi m'havia comprat entrades i jo et juro que em pensava que era el novembre. Jo m'ho vaig apuntar pel novembre.
Doncs mira, sort que algú t'ho devia recordar, no? Perquè si no...
Sí, la meva parella, el Toni, i quan em va dir això és dijous, i vaig dir, però si jo dijous tinc entrades per l'Orfeo... Bueno,
fatal.
I vaig anar a la meva
sopa. Estem despistats. contents. Bueno, la Lluïa està contenta.
Home, i tant, els hi va agradar moltíssim. Dirigit pel René Jacobs, a més una cosa com fantàstica, molt, molt d'època. És una òpera de Glick, de l'any 1762, i Glick ve a ser una mica el reformador que fa de pont entre el que serà l'òpera barroca i l'òpera més neoclàssica que vindrà després. Per això... Ai, quins records! Això va ser el primer tema que vam parlar aquí fa 4 anys, tu i jo, eh?
Sí.
L'únic que vam fer servir la versió d'Offenbach, més opereta així, més truculenta, divertimento, sí. Piticuixa. Però, escolta, és el mateix mite, no? És el mite d'Orfeu, que ara explicarem. El que passa és que ell neteja tot aquest efecte recarregat del barroc i ell fa una cosa, una línia neta, transparent, molta, molt drama i passió, però sense aquesta cosa de tanta bogeria barroca. I, per tant, ell fa servir, només perquè us feu la idea, en el barroc aquí serien doncs, pastors, Orfeu, Eurídice, la mort, l'altre, Cupido, la seva cosina, una que passava per allà. Aquí són l'amor, Orfeo i Eurídice. Tres personatges amb un cant, com veieu ara, molt, molt, molt natural. No és aquesta cosa recarregada de coloratura del barroc. Escolteu-ho, per exemple... cantant amb la Marilyn Horne la mort d'Eurídice, per tant, sentirem cantar l'Orfeo i planyes de que la pobra Eurídice s'ha anat. Escoltem-la. Que la veu de la Marilyn Horne. Us en recordeu que vam fer aquell capítol dedicat a ella, sí, que era utilitzant aquella coloratura, requete coloratura, que ella em posava i em posava i em posava? Doncs aquí la tenim cantant d'Orfeo. Per tant, ha de ser un paper cantat per una mezzo, per una contralt, una veu profunda que representi un home. Però fixeu-vos, aquí no hi ha aquella coloratura del barroc, i a més, l'òpera ja comença directament amb l'acció. La pobra Eurídice ha mort, i llavors el que farà l'Orfeo és anar als inferns per recuperar-la. Escoltarem ara una escena de cor molt potent per allò que dèiem del dramatisme. Generalment, el que seria el mite grec sol ser una cosa que quan és explicada d'una manera molt, molt directa, que evidentment havia d'afegir-hi també dramatisme musical. I el veurem amb aquest cor de les fúries que persegueixen a l'Orfeo quan arriba a l'infern.
Tenebrós.
Ho veieu, oi? Sí, sí, és a dir, aquesta cosa de que realment el drama es transmeti molt a través de la música, del cor, però que no sigui aquesta cosa artificial de coloratures pel gust de fer la coloratura de l'àrea de capo, que era l'àrea típica del barroc. No començo, ara l'altero, torno a començar... No, aquí anem a l'acció dramàtica a través de la música. I ara escoltarem una altra vegada la Marilyn Horne, perquè l'Orfeo ha arribat al paradís on es troba, després de superar tots aquests problemes, on es troba Eurídice. I escolteu la música perquè és ben bé d'estar al paradís. Que meravellosa. Per mi, aquesta és la gran ària de l'òpera. Aquesta música és tant de... Hem arribat al paradís...
Sí, sí, és aquí, relaxant, és... transmet pau, transmet...
Meravellosa, posa la pell de gallina. I aquí es trobarà ella, l'Orfeu, amb l'Eurídice, i, escolta, començaran, ja l'enamorament, gràcies per venir-me a salvar, i començaran l'ascensió cap al món dels mortals, per tant, han de sortir a l'infern. En recordeu-vos que el mite... li posa com a condició de rescatar-la que no es poden parlar, ni ella es pot girar per mirar-la. Clar, que és el que passarà? Passarà el que sentirem ara en aquest duo, que la pobra Eurídice, aquí cantada per la Pilar Lorengar, dirà, home, però si no m'estimes, a sant de què m'has vingut a salvar, si no em mires, si no em parles, i per tant, per què he de viure jo? Escoltem-los. Oh,
que si no la mira no poden parlar. Ella pensa...
I ella no pot saber això. Per tant, no té aquesta info.
És molt òpera, això, eh? Clar, argument fantàstic.
Què és el que passarà? Doncs que al final, catacrac, ella desapareixerà del tot i, per tant, tota la tasca de l'Orfeo ha sigut en va. I ara serà quan sentirem el seu lament, que és, diuen... Estic d'acord? Bueno, d'acord. Per mi la meva preferida és l'altra ària. Però, bueno, sí com sigui, arriba l'ària més famosa de l'òpera, que és la que escoltareu.
Que bonica, també.
És preciosa. Beyoncé, menys mal que ho vas fer molt bé. Si no... Bueno, ja s'ho va cobrar, no...
Et vas arriscar molt,
fa...
ja s'ho va cobrar, ja m'ho penso,
no,
ja.
No fa un show de 15 euros, la tia, però, bueno, en qualsevol cas, menys mal.
S'ho va mereixer,
menys mal, perquè hagués pujat a l'escenari i m'hagués enfadat, hagués demanat el full de reclamacions. En qualsevol cas, el tema que tu sempre et preocupa, això com acabarà, bé o malament? Doncs no patiu, perquè apareixerà el tercer personatge, apareixerà l'amor i dirà, home, tu creus que després que aquest senyor ha baixat aquí, ha perseguit les fúries, ha creuat la llacuna Estigia, ha trobat l'altre, el paraís, tu creus que el deixem marxar amb les mans buides? No, que torni a la vida d'origen.
En aquest mite triomfa l'amor, això és fantàstic.
Com què? Ho saps, això?
Home,
perquè... Tu sabies, això?
El què?
Home, que el cor final es diu Triomfi Amore.
Ah, doncs no, mira.
Ah, pues mira. No,
quedat rodó. Hagués pogut dir que sí, oi? Doncs mira.
Bueno, no, és que molt bé també, però bueno. En qualsevol cas, Triomfi Amore és el cor final i l'òpera acaba amb un final feliç, amb aquest ballet, amb el cor, on tothom celebra que...
És que bé.
Eurídice ha renascut i que, escolta, tots a viure contents.
Doncs clar que sí, visca l'amor.
Visca l'amor.
Ai, Marc, que tinguis molt bon dia.
Una abraçada a tothom, adéu.
Segueix-nos a Twitter, @primerapedra.
López, molt bon dia.
Bon dia.
Avui parlem d'empresa. L'Oriol López, ell és economista i, a més, és l'autor del llibre Creix i Prospera. I, per tant, avui, com sempre, parlem d'empresa, però m'ha agradat aquest títol d'avui, mira.
Aviam.
L'he trobat molt fàcil. Bueno, molt fàcil no. Llista blanca, llista negra de l'empresa.
Sí.
Però serà una mica venjatiu, això d'avui, una llista negra.
Bueno, és venjatiu, no. Home, jo crec que no l'hem d'agafar des del punt de vista venjatiu, però sí des del punt de vista que tota empresa ha de tenir una llista negra perquè és pràctic, com dius tu, i és més eficient. Mm-hmm. Sí, sí.
Per tant, primer definim què és llista blanca i què és llista negra. És a dir, a la llista blanca que hi posem?
A la llista blanca hi posem aquelles persones, clients, proveïdors, mercats, amb qui nosaltres ens agrada treballar i podem ajudar-los a créixer i ells ens ajuden a fer que a créixer també, no? I a millorar. Per tant, són persones clau que estan a dins de l'empresa, moltes d'elles, i que són doncs, empleats, que hem d'ajudar-los a desenvolupar-se, tenir plans de carrera, tenir bons acords perquè se sentin còmodes, d'acord? I persones de fora, assessors, consultors, proveïdors, col·laboradors, fins i tot competidors amb qui tenim una bona relació. És a dir, persones i empreses a les que podem tractar com a socis pràcticament estratègics perquè ens ajuden i nosaltres els ajudem, per tant, pagar-los a temps, fer fàcil el negoci amb nosaltres.
Mimar-los també, perquè ells en són útils també.
Jo sempre ho defineixo com fer les coses fàcils, d'acord? És a dir, quan tu vas a un lloc i comences a buscar problemes, no, és que això no m'agrada així, a més ho prefereixo així, i a més això... És a dir, quan comences a buscar problemes que no són centrals... del que estàs demanant.
Acabes incomodant i la feina es fa difícil.
Jo el meu llibre, el disseny de la portada, no el vaig triar jo. O sigui, l'editorial, que té una sèrie de gent que són experts, d'acord, em van donar a triar diverses opcions. Jo vaig triar-ne una d'elles perquè pensava, però després ells van pensar una altra, que era millor. I fer fàcil les coses és dir, trieu vosaltres, jo sí, no en sé. Sí, ja hi ha dissenyadors que es dediquen, no jo.
I respectar també la feina quan la fem feta.
Correcte.
Doncs tenim clar la llista blanca, però anem a veure la llista negra aquí.
La llista negra.
Aquí posem.
La llista negra. No cal que sigui negra, perquè llavors hauries de dibuixar en blanc, perquè clar. Es veiés, però sí que és important tenir clar aquelles persones, fins i tot, és a dir, antics treballadors, amb qui no vam acabar bé, pel motiu que fos, proveïdors, clients, que no ens agrada, que no ens respectem, és a dir, en el sentit que no ens respecten i no creiem que puguem tenir una relació a llarg termini profitosa, fins i tot mercats, d'acord? Àrees, escolta, no entrem a França, perquè a França ja vam tenir un problema, és un mercat complicat per nosaltres, o productes que no es venen o no volem fer perquè no entren dins l'estratègia, no? És, si me'ls segueixen demanant, sí, sé fer-lo, però és que no m'agrada. Doncs això també és una llista negra. I, per suposat, persones, no només empleats, a vegades pot ser socis. O sigui, jo he tingut clients que han començat l'empresa, han entrat socis, després han tingut una mala relació amb aquells socis, pel motiu que sigui, d'acord? I han tallat la relació. És important que l'empresa tingui memòria i digui, escolta, vigila, perquè aquesta persona, per molt bona persona que sigui, el millor, no va funcionar com a soci. O les persones que diem, no volem treballar en família, o no volem treballar amb amics. Jo no treballo en família. Si a mi un familiar em demana ajut per la seva empresa, li recomanaré un altre assessor. D'acord? Per què? Perquè si barregen coses, tenim un interès que no és només professional, llavors podem no donar el millor servei. Per tant, la llista negra no és només venjativa, no? Sí que pot tenir un component venjatiu que jo podríem dir-lo viu, perquè crec que no és pràctic per l'empresa.
Sí, suposo que quan parlem de termes d'empresa, les emocions no haurien d'implicar-se massa, no. Per tant, parlar de venjatiu seria més emocional. Estem parlant de ser pràctics.
Sí.
Quan una cosa no t'ha funcionat, recordar que per què no la volies, no?
És un recordatori, sí, és el que dius. Al final és un recordatori, és dir, escolta, vigileu, no fem això, no? És a dir, per exemple, si a fàbrica han de comprar un producte o un material que necessiten i d'altres vegades la història ens diu que amb un determinat proveïdor hem tingut problemes, no sé, de qualitat o de terminis d'entrega, és important que quedi clar que no encarreguem res a aquest proveïdor.
Mm-hmm. Està clar. Doncs llistes blanques, llistes negres per l'empresa, que també ens ajudaran a tirar-la endavant. Com sempre, l'Oriol López ens explica molt bé això. Oriol, que vagi molt bé.
Gràcies, igualment.
Montse Interiors t'ofereix Cases amb Ànima.
Les masies tenen un ànima especial. Són construccions que, no sé per què, a dins t'hi sents sempre confortable. En volem parlar avui amb la Queta Champagne. Queta, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
D'Immobiliària Kelly. Avui parlem de masies perquè has parlat amb la caçadora de masies.
Home,
que jo crec que és molt
popular,
no? Jo crec que
és la persona que més en sap del món mundial. Sí. Ella diu que no, però sí, sí. I a mi ja feia temps que tenia ganes, perquè al final aquí hem parlat molt de les ànimes de les cases i les hem treballat i parlat de 1.000 punts de vista diferents, però no havíem parlat mai de masies, i és un tipus de patrimoni cultural rural català que defineix moltíssim el nostre territori, no? I la Marta Lloret, que és coneguda com la caçadora de masies, tant a Twitter com a Insta, la podeu seguir, ella va estudiar Humanitats i té un màster en gestió de patrimoni cultural i es dedica, doncs, això justament a documentar el patrimoni cultural de Catalunya per una empresa privada, però difon, a més, aquesta passió per les masies a través de les xarxes socials, on té més de 100.000 seguidors, tant a Twitter com a Instagram. La podeu trobar a Caçadora de Masies, val? I, a més, ara ha publicat el seu llibre, que es titula igual, Caçadora de Masies. O sigui que, si us interessa el tema, teniu molt on trobar. Hem parlat amb ella per esbrinar com és l'ànima d'una masia i m'ha explicat algunes curiositats que defineixen aquestes construccions i que m'han semblat, doncs, això, molt curioses i he tingut ganes de compartir-les amb vosaltres. D'entrada, la Marta ens explica que antigament una masia es construïa sobre el terreny que era menys fèrtil de la finca, que era el que menys valor tenia, perquè
clar,
la resta es dedicaven al conreu, òbviament, no?
Sí, sí.
Aleshores, ella també ens explica que les masies s'ubicaven en funció de l'ús que se'n volgués fer d'aquella explotació. Per exemple, prop d'un bosc s'ubicava una masia que es podria dedicar, doncs, a recollir fusta i a fer-ne carbó, no? A prop d'un camí, doncs, potser una masia que es dedicaria, no?, que es destinaria a arreglar, doncs, carros, no? A donar servei a aquests carros que passaven pel camí, no? I m'ha fet gràcia pensar que ara, que moltes masies aquestes han deixat la seva explotació i que moltes s'han dedicat com a segona residència, és com curiós que ara el seu objectiu sigui no fer res en aquesta masia,
és veritat.
No? És com m'ha semblat com una cosa...
Han perdut la seva utilitat per la que havien nascut, però exacte. En canvi la utilitat ara és...
Fer zero,
està molt bé.
Sí, és com un contrasentit que m'ha semblat luxe, curiós. Sí. Un altre element curiós que ens explica la Marta és que el foc d'una casa, que sí que habitualment doncs, era un element que comú a totes les masies, era un espai neuràlgic al voltant del qual es feia la vida d'aquesta masia, no? Sobretot perquè era un espai, era l'espai més càlid de la casa i en aquestes construccions s'hi passava molt, molt de fred, val? I fins i tot ens diu que és un element com tan definitori de la masia que la Marta ens explica que els historiadors com ella documenten patrimoni cercant als arxius medievals els fogatges, que era el foc que hi havia a la masia. Aleshores, en una població t'indica doncs, que en els arxius medievals que potser hi havia 10 fogatges, volia dir que hi havia 10 focs en marxa en aquella casa, i això t'indica una mica el cens que hi havia en aquella població, no? I ja et diu doncs, que aquesta masia ja estava en marxa en aquella època perquè ja tenia en marxa el foc.
Està molt bé.
Sí, que és una manera de tenir en comptes d'això del cens actual, no? Les eleccions d'ara dirien que en aquest poble enviem 10 papalets via 10 fogatges, val? I un tercer element que la Marta ens explica que en les masies on hi havia bestiar, que era una quantitat important, aquest ocupava la planta baixa de la construcció. I el bestiar es servia també per controlar o per fer com de termostat de la temperatura. Ens ajudava a fer com a pujar la temperatura d'aquesta casa perquè era com una mena de... el calor corporal que manaven aquests animals,
segur?
Ens servia això, no només tenir-los controlats i tenir-los a prop, sinó que a més a regular en èpoques de fred. O sigui, que eren com una calefacció allò, animal,
sí,
val?
Sí, viva, una calefacció viva.
Sí, exacte, això que dèiem, no? Que són espais molt confortables, però a l'hivern, si no estan condicionats, fan molt de fred, i aquesta era una manera que utilitzàvem, doncs, perquè no en fes tant. I la Marta, parlant amb ella sobre les masies, no? Com que nosaltres també ens hi trobem moltes vegades en pisos de Barcelona que tenen com elements molt singulars i que veus que a l'hora que iniciar una reforma, dius, doncs això ho traurem perquè ara no és pràctic, així no, jo a vegades m'agafa molt mal de panxa quan veig doncs, llar de focs, no? Que la gent diu, no això m'ho carrego, no? I penses... I la Marta em deia, home, jo de cara a encarar doncs, una possible reconstrucció d'una masia, el que m'agradaria molt que la gent tingués present és que les masies estan construïdes amb materials que es troben al voltant d'aquella casa, no? Doncs la pedra, el fang, la calç, la fusta, no? Són materials autòctons, respectuosos, de gran qualitat, i ella em deia que, doncs, que li ploren els ulls quan veu que la gent doncs, es carrega un paviment molt bonic i amb molta qualitat per posar un parquet d'una qualitat horrorosa i sintètica, no? I diu, home, això tinguem-ho present perquè és una manera de preservar aquest valor patrimonial que tenen aquestes construccions.
Doncs sí, són patrimoni una mica de tots perquè...
Exacte, de la nostra història.
Exacte, sí, formen part de la nostra història. Doncs amb aquestes recomanacions de tenir cura d'aquestes masies, de tenir sensibilitat...
Aquesta ànima de les masies.
Exacte, i hem volgut recuperar aquesta ànima de les masies amb la Queta Xampeny. Doncs moltíssimes gràcies,
Queta. Moltes gràcies a vosaltres, Nani.
La primera pedra, dissabtes i diumenges amb Noemí Polls. Tornen els preus brutals de Montse Interiors. 50% de descompte en la segona unitat amb producte propi. Sí, 50%. Brutal. Botí més quadrant, segona unitat des de 9,98 €. Avança't a les rebaixes de l'estiu. Preus brutals a les nostres 26 botigues i a montseinteriors.com. Descompte aplicable en l'article més econòmic, només del 6 al 26 de juny. Podeu consultar aquesta promoció brutal amb la família o el vostre interiorista de capçalera.
L'Andrea Farga va saltar a la fama al compartir vídeos sobre els signes de l'horòscop i els seus tipus de personalitat. És mexicana i fa divertides paròdies dels horòscops que compten amb milions de visites a les seves xarxes socials. De fet, a Instagram té 199.000 seguidors, és a dir, gairebé 200.000 seguidors. I a TikTok, 1,9 milions. Això es diu ràpid. Però és que l'Andrea... parla en valencià.
Jo sé que ara me dirà la gent, a veure, parla en valencià, vaig a dir una cosa, jo parlo un valencià molt xurro, molt, molt xurro. Ningú me parla en valencià, no puc practicar-ho. Llegir-ho ja me costa un poc més, però això, jo ho parlaria més, però és que ningú me parla.
Ens va deixar sorpresos i avui hem dit, escolta, l'hem de recuperar, l'Andrea, perquè l'hem anat seguint, sentint-la amb aquest mexicà tan dolç i tan estupendo. Andrea, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, mira, encantats de fer aquest descobriment, que per nosaltres ha sigut un descobriment que és, vaja, que parles valencià, com és això?
Sí, fa molta gent, la veritat, a veure, no és tan, primero que tot, el parle valencià, però què passa, que el parle, jo dic, la gent s'enfada, però parla un poquetet xurro, ¿vale? Perquè ningú me parla en valencià, tot el món me coneix com Andrea, la de Mèxic, i ningú me parla, clar, quan jo es comença a parlar, la gent se queda un poquet aixina de... però d'on has així tu, no? I, però és molt fàcil, la història és que els meus pares són de dos pobles d'ací de València, de tota la vida, com el que diu. I el meu pare se'n va anar a Mèxic a treballar com a mare, igual, i quan jo tenia un anyet per ahí, pues, jo també venia a Mèxic. I jo, clar, jo me crié en Mèxic, que sigui 24 anys en Mèxic, i jo parlava en aquest accent mexicà. La cosa és que quan jo anàvem a casa... Clar, la meva mare és de Benaguasil, mon pare dia marxant des de València, me parlaven en valencià. Jo de xicoteta podia canviar, tenia les dues versions, Andrea valenciana i Andrea mexicana, per això. I me venia a vivir així a València fa 5 anys per ahí, però clar, jo en el meu accent mexicà, la gent en les redes me coneixen mexicana, i quan me senten parlar així en valencià, pues no s'ho creuen.
No, és clar, és que realment sentir-te parlar valencià quan a la xarxa es vas patat parlant amb aquest accent que teniu aquí a Mèxic, que és un accent molt concret, et sorprèn moltíssim, i a més amb aquesta concreció dialectal. No sé si per xarxes no se t'acudiria mai, no? Parlar una vegada vas fer algun comentari en valencià, que és el que hem sentit abans, no?
A veure... parlen en valencià perquè hi ha gent que me coneix del poble i a lo millor alguna pregunta, oye, però jo conec a la teua mare, tu no parles en valencià? Jo sí que parlo en valencià, quan me fico a parlar tot el món... En Mèxic se pensen que soc catalana perquè no entenen que en València, que Barcelona, que Catalunya, i jo se fa un enredo entre eres mexicana o eres espanyola, perquè això també és veritat, jo en Mèxic me diuen la española. Vinc así y soy la mexicana. Pero es lo que te digo, o sea, yo normalmente hablo con acento mexicano. O sea, mexicano. Pero sí que es verdad que yo tengo un tío, el meu tío, que es valencià, que siempre digo, no le parle a la chiqueta castellà, que va a perder la llengua valenciana, que es muy bonica.
¿El practiques quan, el valencià?
Pues quan me crida ma mare pa dir-me algo, le parle en valencià, i en el meu novio sí que és veritat que també, perquè ell també és valencià. Jo me'n recordo la primera vegada que ell me sentí parlar en valencià, se queda precís, tu com que parlaves valencià no m'ho has dit, i jo, és que no és que me done vergonya, és que com no ho tinc, per això no ho practique, pues... Jo les paraules que no me usé, jo me les invente i jo vaig poc amunt.
Tu com és que vas començar a treballar amb xarxes, al TikTok, etc. Com és que se't va ocórrer? I a més, moltes d'elles fent aquests anàlisis dels signes del zodíac.
A veure, jo no tenia tants seguidors en Instagram, i tenia a lo mejor 20.000 per ahí, per Mèxic, i sí que és veritat que quan passava lo del Covid, jo tenia molt de temps.
Ui,
i a mi m'agradava molt l'aplicació de TikTok, m'agradava, jo mirava els vídeos i me quedava ahí un montón de temps, i una nit me anenia a dormir i de repente el mòbil es començava pim, 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 i jo, què? Jo m'assustí, jo pensava, ma mare, ha passat algo, i de repente vi en TikTok que me pareix que tindria 10 seguidors per ahí, i de repente tenia 50.000.
Carai!
Jo, què? I de repente vi un vídeo dels meus havia llegat al millor. Des d'ahí dic, a veure, anem a intentar-ho. Es comencé a pujar vídeos a mi m'agraden molt el signo del zodíaco, m'agraden molt, es comencé a fer osaicina, la gent de gustar, es comencé i ja, pues, ja plié el millor, en Instagram també m'has començat a anar bé i, pues, lo que te dic, que t'has començat a cridar marques...
Ara, actualment, pots viure només d'això?
Sí, podria, sí. Jo soc molt, com dir-ho, molt mirar, i sí que és veritat, jo ja tinc 31, però què passa en este món? Actiu te poden tancar el TikTok o l'Instagram, te poden hackear la cuenta i te quedes...
Clar, sense res.
A cero, a travegar, i...
Sí, sí.
Entonces jo preferís tendre el meu treball, que sempre he tingut, que jo estic molt contenta, jo treballo des de ma casa... Estic molt bé, tinc temps per tot, pel meu treball, per fer vídeos.
La gent que t'estigui escoltant i no t'estigui seguint, a on et troba? Com et busca?
Pues en Instagram com Andrea Farga i en TikTok que és Andrea Ibaez 11.
Andrea Ibaez 11.
Exacte.
Doncs escolta'm, Andrea, et seguirem i de veritat que ens va fer molta il·lusió saber que tu parlaves aquest valencià i vam dir, escolta'm, anem a trucar-li i que ens expliqui com és això, que aquesta mexicana opeta a les xarxes també sap parlar també aquest valencià. O sigui que des d'aquí una abraçada molt forta i moltíssimes gràcies per haver-nos explicat la teva història, Andrea.
No, moltes gràcies a vosaltres i un beset i això, moltes gràcies.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Joan Maria Morros, bon dia.
Bon dia.
Ens vas dir que avui miraríem una sèrie,
sí.
Jo crec que una mica llarga, però m'has dit, home, els capítols són molt curts.
A veure, 8 temporades de 6 capítols, per tant...
Gairebé 50, vas dir ahir.
Gairebé 50 perquè, a més, hi ha el que... Com?
Que en treus molts poquets, o sigui, gairebé 50 són molts capítols. Per més que
i encara 30... en falta un especial de Halloween. Per tant, 49, gairebé 50. Però és que duren mitja horeta. És que és molt,
ja,
molt,
ja.
Molt...
Bueno, això està bé. Això
sí.
M'agrada.
Sí. Està filmint.
El que passa és que a vegades és molt engrescador, això. I fas, va, mitja horeta més, va, mitja horeta més, va, mitja horeta més, i...
Sí, sí.
I te'n vas a dormir les tantes.
Que és el que m'ha passat l'altre dia.
Molt malament.
Ja. Saps el dia aquest, que aquesta setmana?
Sí, que feies cara de son tot el dia.
Perquè és que volia veure només el començament. Si allò que penses, vull veure el plantejament d'aquest capítol i vaig a dormir. Doncs no, perquè això és el que té Inside Number 9.
What's the matter? I'm a little bit nervous, Ed. A little bit trepidatious, if truth be told.
Hi. What do you want? You're obsessed.
Absolutely insane.
Do I bring you like thrillers?
Not really.
Sona bé de ser això, no? O què?
Sí.
Però si tu tens d'habilitat per aquest...
Sí, que... però si fos de la ITV també parlaríem bé, eh?
Sí, també? Val,
sí,
va.
Sí, també el parlen. També el
parlen molt, no, però el parlen. Ho dic per les sèries, perquè totes les sèries que fa la BBC t'agraden.
Sí,
has de confessar-ho.
Sí, sí, sí. Sí. I les que té Filmin també. I aquesta té els dos ingredients. I a més, és que està molt bé. És el que et comentava ahir, és del 2014, per tant han anat fent diferents temporades. Cada temporada són 6 capítols, que és això que fan els britànics, que fan sèries, temporades, diguem-ne, bastant curtes. I el plantejament sempre és que passa alguna cosa dins del número 9. Val? Aleshores, passen coses... Ara aniré dient ell un capítol. Perquè el que pots fer és mirar, per exemple, comences per la temporada 1, però si demà, quan engegues Filmin, doncs et posa la temporada 2, no passa res. O si
ah, sí?
Sí, perquè no hi ha una continuïtat.
Ja.
Gairebé sempre...
Els capítols comencen i acaben amb contingut.
Sí. Gairebé sempre surten o el Rhys Sheersmith o l'Steve Pemberton, que són els creadors, alguns dels directors, els guionistes, etcètera, i a més actors. I fan allò dels personatges. Per exemple, un capítol. Entren a robar una casa espectacular. Ells dos són els lladres, i en aquesta casa hi viuen un matrimoni, i hi ha la senyora de fer feines, la noia que porta la casa. No es diu ni una sola paraula en tots els 28 minuts de capítol.
Caram.
Però és meravellós.
Ah, que bé.
Molt. Molt. És a dir, està molt bé. Tota l'estona el que se sent és música, perquè veiem com, és a dir, com l'home està llegint el diari, el menjador, i aleshores els lladres comenten, els lladres parlen entre... De fet, sí, sí que sent algun soroll, sent el soroll dels missatges de mòbil que s'envien els lladres un amb l'altre.
I que no senten els altres.
Imagina't, és a dir, curs com una poda conill.
Sí, sí.
I...
Què? No, no, que em fa gràcia això, o sigui, que els acaben buidant la casa i no s'enteren de res.
Això, hauràs de mirar el capítol.
Bueno, doncs mirarem.
Però està molt bé, està molt bé. Hi ha un altre en què hi ha una mena de joc en una casa on, saps, és com si fos allò de cuc amagar.
Sí.
El que era l'escondite tota la vida.
Sí, sí.
Però direm això, perquè si no l'Anna i la Marta i la Judit ens...
Ens renyaran, sí. Ens faran bé.
I totes les persones es tanquen un armari.
És que em sona a mi, potser he vist algun capítol fa molt temps. Clar, si dius que és del 2014,
del 14, sí.
Aquesta, això de que s'amaguen en un armari em sona molt.
I els veien allà i va passar.
Sí, sí,
un
sí.
Altre que és que hi ha una parella jove que viuen en una casa i ell té una certa obsessió amb un sense sostre que viu just davant. I un dia que la noia marxa, el sense sostre el truca, també viu al número 9, i li porta la cartera, perquè l'ha perdut al carrer. I aleshores l'altre es veu una mica com, saps, allò de que és un sense sostre el
que
qual... Sí, i l'acaba deixant entrar.
Ah!
Ja veurà, està molt bé. Molt.
Inside number 9.
És així. No, és molt bona.
Ja la tenim anotada a les nostres millors sèries.
I va. És això que et dic. El perill està en què comences i et costa molt apretar
l'estat. No, ja et dic jo que aquesta setmana et vaig veure molt adormit i
sí,
ara
sí,
ja
sí,
sé
sí.
Per què.
Sí, sí. I encara me falten alguns de capítols, però és que m'he posat molt bé.
Mira'ls el cap de setmana
alguns...
així, que l'endemà pots dormir, no?
Bueno, no,
tampoc dormim encara la setmana, clar. Molt malament.
I després tens aquesta mania de voler que vingui a parlar de sèries i vols, clar, que ets...
Clar,
que,
no, no,
la,
ho has de fer, ho has de fer, sí, sí, tens doncs, tota la raó.
Inside Number 9, a Filmin, 8 temporades de 6 capítols cada una mitja horeta, i un capítol especial, que és el 9, que s'ha afegit a fa gaire, i que és això, que és un especial sobre Halloween.
Doncs aquí la tenim, sí. La mirarem, la sí. Seguirem, sí. I ens veiem la setmana que ve, o sigui, que tinguis molt bona setmana.
Igualment.
I que dormis molt. Gràcies. Que bonica aquesta sintonia i
sí.
que bé que ens portis musiqueta, Isabel Vinaixa. Ai, molt bon dia.
Molt bon dia, Noé. Com
aquesta,
va tot?
Aquesta musiqueta que ens portes tu, que normalment són temes de fa molt temps.
Sí.
Però que tothom el reconeix perfectament.
Perfectíssimament, com el que us porto avui, que sí? És un tema super mega reconegut, que a més des d'un senyor que omple allà on va... Omple escenaris, omple
I
les sales...
I ens farà ballar o no? Perquè l'altre dia venia d'escolta, que jo volia
sí.
ballar.
Bueno, a veure, l'original sí que et fa ballar, perquè té molt de ritme i és molt coneguda, i és de l'any... Bueno, és de fa uns quants anys, és de l'any 83. Estic del tot segura... Jo no hi vaig anar, però estic del tot segura que aquesta cançó la va posar amb el concert que va fer aquí a Barcelona a finals del mes de maig. No et vull dir qui és, però té un nom de... És un senyor que li agraden molt les ulleres.
Home.
Toca molt bé el piano.
Home. Puc dir-ho o no?
Digue'l.
No.
Sí.
L'Elton John?
Sí, home, exacte. Porto una cançó d'ell. Porto un tema d'ell.
Fantàstic.
Llavors, l'original és molt mogut, però les versions que toco, que són tres versions ben diferents, una de l'original, tenen un altre rotllo. Si no, és que si no, no serien
no,
versions.
No, i a més, escolta'm, que és maravilla.
Clar,
que és
no, i que tampoc puc posar una
no
cosa que sigui...
No podem posar-nos a saltar sobre el llit.
No. Bueno, si vols... podeu saltar igualment, però amb aquesta versió no ho sé.
Ja.
Va, posem la primera. Vinga, i després et dic si no enganxes sí. quina cançó és, sí, ja te la dic. Endavant, sisplau, fem play. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. There's a cold lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind the mask you use. And did you think this fool could never win?
I'm
still standing, Encara estic dempeus. La lletra és bonica,
I la versió m'agrada
molt. I la versió t'agrada?
Però és veritat que la lletra no m'havia parat a pensar, però és molt maca.
Molt. Pugem una miqueta, ara s'anima. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. aquesta noia d'aquesta veu tan suau i tan dolceta, com bé tu dius, es diu Bailey Beckman. És una cantant i actriu que es va fer famosa perquè va penjar X covers en el YouTube juntament amb un noi que es diu Peter Hollands, i fan un duet que fan versions de cançons molt reconegudes. I te l'he posat com la primera perquè comença molt diferent de l'original, també perquè es veu de dona i perquè és més acústica, no és tan acostumada amb el senyor Sir Elton John, doncs, al piano, que és més forta i més accessible, diguem, a nivell acústic. I aquesta és més suau. Com la segona que et porto.
Ai,
que també... Ostres, aquesta noia també és una noia. Mira, avui va de noies. Les tres versions ja són tres dones.
Doncs vinga.
Vinga, fem play. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely night that shines from you. Winds up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could ever win? Té una veu amb més personalitat, potser.
Una veu
m'ha atrapat, la veu. És a dir, l'he triat, sí, perquè he pensat, mare de Déu, quina veu trencada. Sí. Només té 19 anys.
Caram.
Sí. Es va fer viral per diferents també versions de... Tota aquesta gent jove, youtuber, comença evidentment fent versions de cançons molt conegudes, i una d'elles és aquesta. Em fa molta gràcia perquè ella es descriu com la filla estimada d'Amy Winehouse i Janis Joplin. Si tu la vas escoltant, totes les cançons que té penjades a Spotify i a YouTube, veuràs que sí que té aquest estil. A més és així, un cabell rissat. Cabell rissat bastant així, ample. Vull dir, té una presència molt, molt dolça, però alhora molt bèstia, molt forta dalt de l'escenari, i quan la veus cantar, dius, déu-n'hi-do, la sentirem parlar. No t'he dit el nom, no, però es diu Bella, amb B baixa. Bella.
Ah, mm. Bella. Doncs aquesta noia...
I és molt bella cantant.
Sí, té ara 19 anys, té aquesta
sí,
veu.
No. Jo crec que apunta maneres, exacte. L'escoltem una miqueta més.
Ah, sí, veure.
Ens agrada. I espero que també t'agradi l'última, la tercera que he triat com més diferent. També és una dona, com et deia abans. És molt coneguda a nivell, diguem, al seu país. Aquí jo no l'havia sentit en ma vida, però bueno, la seguiré perquè déu-n'hi-do la veu d'aquesta noia. Fem play, sisplau.
Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. Did you think this fool can never win?
No la vull tallar perquè té aquest inici tan diferent amb aquests violins, amb aquesta veu tan
gairebé bèstia. A capella, gairebé.
No, a capella. Però ara farà un canvi. M'espero a dir qui és.
Don't you know I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor. Feeling like a little kid. I'm still standing after all this time. Picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing.
Que jo, bueno, no us diria ni...
Ja no diria res més,
no diria res més, aquest violí m'ha trastocat. Ara farà el... Ara, som-hi. Ara l'animem una mica més. Va, posic el nom. Vols saber qui és?
Sí,
va.
Sisplau.
Es fa dir Imani.
Imani.
El seu nom d'artístic es diu és Imani. El seu nom real és Nadia... Ah, és que aquests cognoms que m'agraden tant, eh?
Va, agafa força.
Mladjau, és a dir, Mladjao. És més coneguda pel seu nom artístic com Imani, que ho entenc també, perquè gràcies a Déu és, eh? És una artista francesa de música pop-soul d'origen, alerta, eh? Que jo no l'havia sentit mai, la meva ignorància, d'origen Comorian. I dius, Comorian? On és això? És la Unió de les Comores. Es veu que és un país que consta de tres illes volcàniques entre... Ho he buscat aquí, és francès, espera't, que ara no ho trobo, que està a l'Oceà Índic, bueno, molt a propet de Moçambic, una barreja de tres illes, i ella és filla d'allà.
Doncs mira...
La trobo espectacular.
Imani.
Doncs diferent a tot i m'ha encantat.
Amb ella ens quedem, i sí. Escolta'm, amb aquests dos noms, eh? Bella, amb B baixa,
sí.
I Imani.
Imani, i la primera, que es diu Bailey Pelkman.
Que també ens ha agradat.
Tres clar, grans dones, ben fantàstic. Diferents, una de l'altra.
Doncs molt bé, Isabel, que acabi de passar un gran diumenge.
Igualment, adéu.
Milers de famílies depenen dels bancs dels aliments per garantir-se l'alimentació. Al teu edifici, al barri, a la teva ciutat, tots tenim algú a prop a qui podem ajudar. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes un donatiu mitjançant un bisum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.